Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre ja ho sabeu, us parlo amb molt de gust i de seguida parlarem d'una qüestió, bé, que ja sabem que no és una qüestió nova, que no sorprèn, no és una cosa que s'esperava, però ara ja s'ha de posar fil a l'agulla, però ja. Parlem de les platges metropolitanes, que retrocediran més de 20 metres en 30 anys si no s'actua. Són les conclusions dels estudis del litoral metropolità. Uns estudis que segurament és aplicable pràcticament a tot el litoral català. Pràcticament, fins i tot en punts de forma més greu, com és el Delta de l'Ebre. De seguida en parlem d'això. Però abans, anem a veure com tenim temps. Trànsit actualitat amb el Carlos Rosa, de bon migdia.
Bon migdia, dimecres, d'ambient fred a l'interior i també al Pirineu, fresca, això sí, a la costa, amb temperatures que es mouran avui entre els 18 i els 23 graus, més baixes que la setmana passada. Durant tot el dia, el cel es mantindrà amb cel enterbolit, amb algun ruixat, sobretot a les comarques del sud de Catalunya. 23 graus a Tarragona, 22 a Barcelona i Girona, 19 a Lleida i 14 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim trànsit i transport públic?
Doncs millora? Mira, una mica com abans, eh? No millora. No millora gaire, continua havent aquesta retenció de 7-8 quilòmetres a la ronda del litoral, direcció Llobregat. Hi ha hagut un accident en direcció des de, concretament cap a Llobregat, com et deia, des de la cua, va des del nus de la Trinitat fins a la Vila Olímpica, i a la C25, que és l'eix transversal, i a retenció de Santa Maria d'Oló, les comarques de Girona, degut a un vehicle que s'ha averiat, talla un carril. I el transport públic, cap incidència en aquests instants.
Molt bé, i de l'actualitat, que en destaquem?
Doncs mira, que com sol passar quasi bé sempre, la policia acaba enxampant el qui l'ha fet, i en aquest cas, els Mossos d'Esquadra han confirmat la detenció d'un jove de 19 anys com a presumpte responsable de la mort per apunyalament d'un noi de 18 anys el passat cap de setmana al parc de les Tres Ximeneies, a la zona d'oci del Parell. La mateixa nit, recordem, un altre jove també va ser apunyalat amb ferides de caràcter greu. A la mateixa zona no s'ha trobat el responsable d'aquest altre incident, i també, a hores d'ara, la policia catalana, els Mossos, estan buscant el responsable d'un altre apunyalament, en aquest cas la nit de dimarts, a la zona d'oci de Salou. Un jove va resultar ferit de caràcter molt greu. I també hem conegut fa uns instants que 6 joves han hagut de ser atesos per intoxicació dimarts a la matinada després de veure's implicats en una baralla amb esprai de gas pebre a l'Ametlla de Mar, a les comarques de Tarragona. Els fets van succeir al voltant de les 3:30 de la matinada a l'exterior del poliesportiu municipal, on s'havia celebrat una festa de Halloween.
Crec que les festes de Halloween aquest any...
Sí, les carrega el diable, com va ser habitualment.
Mai millor dit en aquest cas, eh?
Caldrà en compte, eh?
Carlos, gràcies.
Amb la grossada que tothom va disfressat, amb la qual cosa, l'anonimat...
El carnaval també, el Carnestoltes també, i no passen tantes coses, suposo, i espero.
Però té una altra simbologia, el carnaval, que era Halloween, eh?
Això sí.
En fi, deixem-ho anar, eh?
Cuida't, Carlos.
Vinga, adéu.
Fins després. Ja sabeu que quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda ampliem informació en Informatiu Migdia amb el Carlos Osada. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs? Bon migdia, José Luis.
Què tal, José Miguel? Companys, perdut.
Perdó, per què?
Sí, 23, 22, 19, 14 graus a Andorra la Vella, i parla de fresca.
Home, en comparació amb els dies que tenim de...
No ho relaciono, la veritat és aquesta.
Fresca en comparació amb el de d'on venim, eh?
Escolti,
encara que està previst que les temperatures baixin ja demà, eh?
2 de novembre, 2 de novembre, dia de difunts, 23 graus.
Uf! Que meteoròleg ara també dones informació meteorològica, tu també ara?
No, és que...
Hem de canviar l'espai d'esports per...
No.
Crítica de...
No em faig el càrrec d'anar màniga curta pel carrer a 2 de novembre.
Canvi climàtic, es diu canvi climàtic.
Va, canvi de tercio. A plana poliesportiva, bàsquet.
Que per cert, de seguida parlem de conseqüències de canvi climàtic en les platges metropolitanes, eh?
Per exemple, sense anar més lluny. Tenim avui un joventut prometei corresponent a l'Eurocup de bàsquet, al conjunt de Badalona, que és ara mateix segon del seu grup en aquesta competició europea, rep la visita del quart classificat, o sigui, partit important. Recordem que l'Eurolliga fins divendres, 8:45 de la nit, no serà el torn del Futbol Club Barcelona, en aquest cas, rebent el Palau Blaugrana, la visita del Fenerbahçe. També en plana poliesportiva, centrarem avui la mirada en aquest Open de tenis de París-Bercy amb les actuacions d'Alcaraz i de Nadal. I com està actuant la gent al nostre compte de Twitter, @esportscope. Doncs mira, en clau blaugrana, el Barça és el gran favorit per guanyar l'Europa League? Va dir vostè que sí.
He dit que no.
Ah, va dir vostè que no. Doncs està vostè amb el 75% de copenautes que pensen que el Barça no és el gran favorit per guanyar l'Europa League. Mourinho no diria el mateix. Mourinho recordaria allò dels taurons que arriben a l'Europa League, etc. Un 25% de copenautes creu que sí, que el Barça és el gran favorit per guanyar l'Europa League. En clau, Girona Futbol Club, recordem, propers partits... Girona Atlètic de Bilbao, divendres, a Montilivi, Elx-Girona, al Martínez Valero. Signeu 4 de 6 en aquests dos propers partits. Signa el 56,3% de signatures. No ho fa el 43,8%. Està força igualada l'enquesta Girona Futbol Club, mentre que en clau espanyolista, recordem, aquesta vaga d'animació que farà l'afició de l'Atlético de Madrid per l'eliminació europea del conjunt matalasser, no animaran, no aniran a l'estadi, no animaran tota la primera part. Traurà profit l'Espanyol del mal moment de l'Atlético de Madrid?
No.
94,7%. Pensa que no en traurà profit d'aquesta crisi de l'Atlético de Madrid.
Més aviat jo aniria amb por. Aviam. Al Metropolitano, perquè...
Plats trencats, sí, la teoria dels plats trencats, queden dos partits...
S'ajunten moltes teories.
La gent s'ha de reivindicar...
Equipo aspirina,
que se li adjudica moltes vegades aquest cartell a l'Espanyol...
Sí.
No, és una manera
tempesta de... perfecta, eh?
És una manera d'enfocar-ho i de veure-ho. Però, bueno, esperem que l'Atlético de Madrid doncs, en pugui sortir en aquesta visita al Metropolitano, si més no, amb algun puntet que anem una
mica...
Escolti, queden, em sembla, 19 dies perquè comença el Mundial.
Que bé, quina alegria.
Bueno,
no, ja, està molt bé, està molt bé.
És una festa del futbol, però tampoc... Ja...
És com la festa de la democràcia, no? Quan anem a votar, pues, la festa del futbol
si
és el Mundial.
Si hem de fer una festa de la democràcia, que és una cosa que hauria d'estar consolidada com per no necessitar festes...
Encara però... que en aquest cas, festa de la democràcia i Mundial a Qatar no casen.
Miri, li passa a vostè el mateix que em passa a mi amb el dosol i les temperatures.
No casa, això...
Veu? Que
grinyol, això, eh?
A Cantena ara mateix el que em passa a mi pel cap quan 23, 22, sí, 19, sí. 14 i l'ossada parla de fresca. No casa.
José Luis, gràcies.
Fins demà, senyor. Cuida,
quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva, Esports Copé, amb el Joan Ballori. Enriqueta, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Cruz. Muy buenos días.
Venga, otoño, tiempo de propósitos, motivaciones. Vamos a adelgazar de una vez por todas con el plan 1-2-3. Tenemos tiempo hasta fin de año, tranquilidad. Así que, Enriqueta, ¿cómo vamos a hacer todo esto?
Pues lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir perder peso rápido y seguro con el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas limpias, renuevas y adelgazas. ¿Y el resultado? Pues de 4 a 7 kilos menos. Y no se han batido. Sigues comiendo sin pasar hambre. Notarás en la báscula cómo pierdes peso, pero también lo vas a notar en la ropa, cómo baila. Además, no te cansas. Mejoramos las rodillas, la agilidad. Bueno, en fin, conseguimos ya la figura que tanto deseamos.
Exacto. Y además bajamos de talla y peso rápido y ya en la primera semana nos vamos a deshinchar. Es que es una maravilla. Enriqueta, cuéntanos cómo funciona.
Sí, mira, repasamos. La primera semana hacemos la limpieza con los sobres de piña, que nos ayudan a eliminar toxinas, depuramos, bajamos la barriga y eliminamos la retención de líquidos. Y en esta semana perdemos 2 kilos. Pero llega la segunda semana que renovamos flora con los sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y otros 2 kilos menos. Y por fin, la tercera semana, cápsulas captagrasas saciantes que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso. Y el resultado... De 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres empezar ya tu plan 1, 2, 3 mañana? Pues llámame al teléfono 650-51-52-53.
Está realizado por Laboratorios Clinité con registro sanitario europeo, totalmente seguro y solo se consigue llamando a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta. 650-51-52-53 y lo recibes sin gastos de envío en tu casa. Y además es completamente natural, Enriqueta.
Y está compuesto de plantas, minerales, vitaminas, por eso es apto para todas las edades, pero también es apto para personas celíacas, hipertensas y diabéticas. El plan nos ayuda a perder peso, a bajar volumen, a ganar salud y sobre todo también a eliminar esa grasa localizada sin perder nuestra masa muscular. Yo repito el teléfono para que me llamen ya los oyentes de COPE, 650-51-52-53, porque hoy miércoles pues tienen una gran oferta con el plan 1-2-3. Se llevan gratis las 3 infusiones adelgazantes, la Detox, más la drena, más la lipo y también de regalo el gel caliente reductor para perder centímetros y sobre todo eliminar la grasa localizada en vientre, piernas y esos michelines. Además, con su efecto calor nos destruye la grasa y nos alisa la piel. Así que esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3 si llamas ahora mismo.
Pues ya lo sabes, llama ya al plan 1-2-3 650-51-52-53 y en 3 semanas vas a adelgazar de 4 a 7 kilos rapidísimo y seguro porque te mereces lo mejor. El plan 1-2-3 650-51-52-53 y además vamos a ver cómo perdemos centímetros, Enriqueta.
claro que sí, perdemos centímetros, perdemos peso, bajamos volumen y sobre todo nos cuidamos de la salud porque nos bajará el azúcar y el colesterol. Así que anímate, llama, infórmate, está mi equipo, estoy yo misma para ayudarte, para atenderte en el teléfono 650-51-52-53, y recuerda, por ser de COPE, las infusiones de obsequio y el gel reductor también de obsequio con el plan 1-2-3.
650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos con el plan 1-2-3 sencillo y rápido. 650-51-52-53. Sí, se puede. Y además funciona. Enrique, un besazo muy grande.
Otro para ti.
Cuídate.
Adeu. Adeu.
De seguida parlarem d'aquest informe de l'àrea metropolitana de Barcelona sobre les platges, però abans, voleu estar segurs? Parlem. Si estàs pensant en contratar un seguro de salut, però no puedes permitírtelo. Escucha esto, el Seguro Salud Especialistas de Divina Seguros es accesible a todos los bolsillos. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata Salud Especialistas desde solo 9 euros al mes. Y hablando de alarmas, no sé si conoces la alarma de Movistar Prosegur. Es la alarma que te da la seguridad que necesitas, porque si hay una intrusión, lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. ¿Que olvidas conectar tu alarma? Pues te avisan para hacerlo aún lejos de casa. ¿Y el servicio acuda? Pues mira, un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si las olvidas. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses y sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más. Hasta el 15 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-226-600.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso. Es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, de abajo yo, silencio, flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal, atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tenim al telèfon el coordinador de conservació i promoció d'espais públics de l'àrea metropolitana de Barcelona, el senyor Jordi Bordanove, per parlar d'aquest informe sobre platges. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Deia al principi que possiblement, malauradament, les conclusions de l'estudi no sorprèn. És una cosa que ja podríem sospitar, no?
Sí, sí. Malauradament és un tema que tothom coneixem. Tothom sabem que les platges estan en un procés de regressió. Però aquest estudi el que parla és que ens posa dades sobre la taula i es posa terminis sobre la taula.
Clar, un cop tenim dades i tenim terminis, si tenim ja la confirmació del que ja sospitaven, ho veiem clar, clar, el cas és buscar una solució. Com es frena o com es... No sé si la paraula solució seria tot això. Què s'ha de fer? Quin és el pla d'actuació davant de tot això?
Clar, jo penso que el que hem de fer primer de tot és pensar... Què és el que volem, no?, com a societat, a nivell de l'àrea metropolitana, de Catalunya, en general, no?, què és el que volem? Volem tenir platges o no volem tenir platges? Primer de tot, no? I què representen les platges per nosaltres, no? Perquè si és un tema banal, doncs potser, escolta, doncs mira, no passa res i s'ha acabat, no? Escolta, com tantes altres coses que malauradament potser passen així, més les apostabudes, no? Però en el cas de les platges metropolitanes, sí que tenim un tresor que val la pena lluitar-hi per protegir-lo i, jo et diria, per millorar-lo.
Llavors,
perquè
una de les solucions passaria per la construcció d'espigons, de protecció de platges i, clar, davant infraestructures humanes, doncs infraestructures humanes per protegir les platges, no? Aquesta seria una de les solucions?
Clar, aquí hi ha un tema que és bàsic, no? Davant de tants impactes que hem dit, no?, que has esmentat, no?, ens arriben sediments, hem construït els ports, no sé què, segurament moltes coses necessàries, no?, per la nostra vida, no?, actual, no?, però, clar, això ens genera uns impactes, doncs, amb l'àmbit públic, no?, de la gestió, no?, doncs, diguem, davant d'un impacte s'ha d'aplicar unes mesures de correcció d'impacte. És el que deia, si tenim un malalt a la UBI i de cop i volta diem, no, mira, t'espaviles, tu fas pel teu compte, no?, a veure què passa, no?, doncs pues segurament se'ns morirà, no? Per tant, nosaltres el que hem de fer és cuidar-lo, és fer les accions aquelles que siguin el màxim de sostenibles a nivell ambiental i econòmic possibles perquè tinguem unes platges dignes, no? I no dignes, bones, no?
Sí, sí.
En el sentit de que podem desenvolupar tota aquesta activitat que abans esmentàvem. Això hi ha diferents solucions d'enginyeria marítima que, a més, hem de ser solucions que diem de solucions basades en la natura, que ja s'estan aplicant en altres llocs i que pensem que es poden aplicar a les nostres platges. Cadascuna, com són platges molt heterogènies que t'he explicat abans, cada platja tindrà una solució d'enginyeria diferent.
Mm-hmm. D'acord. Però llavors, Jordi, tot això, qui ho ha de posar en marxa? Qui ho ha de fer?
Bueno, mira, ja t'ho he dit, l'administració competent és el Ministeri de Transició Ecològica. Aquest és l'administració pública competent. Això no treu que la resta d'administracions, ajuntaments, l'AMB, tothom, puguem ajudar
i col·laborar,
com hem fet nosaltres.
Però la iniciativa, diguem-ne, per entendre'ns així, la iniciativa l'ha de portar al Ministeri.
Clar, i amb ells estem treballant. Nosaltres celebrem molt que, per exemple, ja per fi hagin adjudicat el contracte de redacció del projecte per trobar alternatives de millora de les platges del Delta. Ara també s'està... També les platges han tirat endavant la redacció del projecte de les platges de Montgat. Bueno, ho celebrem moltíssim. Segurament és un tema que ens corre pressa, molta pressa, mm-hmm. i de fet hi ha un tema fonamental, que comentàvem amb gent experta, no? Fins ara, sobretot amb gent de meteoròlegs, no? Fins ara, no? Els canvis climàtics eren molt lents, no? I l'acció humana era molt ràpida. Malauradament, amb el canvi climàtic aquest que vivim, els canvis són molt ràpids, això ho veiem, no?, amb l'agricultura, la floració, no?, ho veiem perfectament,
sí, sí.
No? Els canvis climàtics són molt ràpids, en canvi, els canvis que hem de profer a les persones...
Més lents.
No ens podem permetre, sí, sí, que siguin molt llargs en terminis.
Clar, Jordi, però jo aquí és on entra la meva por. Clar, comença aquesta adjudicació de contracte de projectes i de més, i aquí és el que està estudiant, possiblement... Ostres, arribarem a temps perquè mirant molt altres obres dius que tot va molt lent, va massa lent pel que és necessari. Llavors la pregunta és, s'arriba a temps?
A veure...
És una pregunta sense resposta, no, possiblement,
ara mateix. No podem... No té tota la resposta del món. No podem badar. I davant de situacions crítiques calen resolucions, calen accions. Si abans t'he comentat, no? Necessitem platges d'una amplada mínima d'uns 30 metres, no? Perquè depèn dels temporals, doncs ve i s'emporta la sorra. Nosaltres hem patit, no?, recentment a l'àrea metropolitana, no?, el trencament fa uns anys, pocs anys, el trencament del col·lector d'aigües residuals, no?, aquí a Badalona, no? Ostres, doncs va comportar fer una actuació d'emergència.
Sí.
Clar, tenim platges... bastantes platges amb una amplada crítica. Han de tenir simplement unes actuacions de manteniment. No pot haver grans dragatges de sorra que impacten sobre els sòls marins, l'acció que fan els pescadors. Hem de minimitzar els impactes. Mm. Per tant, doncs, hem de tendir a unes aplicar una solució basada en la natura i una gestió sostenible de les nostres platges.
Doncs Jordi Bordanove, coordinador de conservació i promoció d'espais públics de l'AMB, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. I de seguida parlem amb la Sindicatura de Greuges de Barcelona sobre l'energia, considerada com a dret humà.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Oye, ¿qué te pasa?
No he sido yo, ha sido la báscula.
Vuelta a la realidad después del verano. Pierde esos molestos kilos de más en Institute Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético, con método no invasivo, cero dolor y además muy placentero y relajante. Entra en tu línea, instituteline.com.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvil podemos hacerlo. En Facilmóvil somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvil.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Se está produciendo una migración masiva de hipotecas de tipo variable, hipotecas de tipo fijo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses?
Sino también cómo te afecta.
Hemos venido a este taller, al taller de Carlos, que es un taller becárico, como decimos, de barrio, donde se ha incrementado muchísimo el trabajo. La gente pues está empezando a apretarse el cinturón y, oye, si pueden tirar un poco más con el coche que tienen.
Tienes que buscar piezas alternativas, buscar una pieza del desguace.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Això és migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Parlem de seguida i tenim al telèfon ja el síndic de Greuges de Barcelona, el senyor David Bondia. Per què? Doncs parlarem sobre la Sindicatura de Greuges, que acaba de reclamar que l'accés a l'energia sigui considerat un dret humà. És un problema. Estem davant d'un problema importantíssim i que ja és pràcticament indignant. Estem parlant de preus inassumibles, en aquest cas, per una família mitjana. Bé, això és una autèntica bogeria. I parlo d'indignació perquè, clar, li estem carregant les culpes a la guerra d'Ucraïna, que sí, té la seva part de culpa important. Però és que abans de la guerra ja teníem aquest problema. Ja teníem uns preus que pujaven. No tant, evidentment. Després, totes aquestes maneres, i a vegades, i em permeteu aquesta opinió molt personal i poc objectiva possiblement, però dona la sensació d'una certa foscor a l'hora d'entendre el perquè de tot això. Hi ha uns motius, ens ho expliquen, però no, és que no acaben d'encaixar. És una cosa molt difícil d'entendre, si em permeteu. Parlem d'això, i ara ja em calmo, amb el síndic de Greuges de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, benvingut.
Hola. Mira, sí, tu ho has explicat molt bé. Nosaltres ja vam començar a preocupar-nos de l'encariment aquest desorbitat del preu de la llum i sobretot de les conseqüències que podia tenir. Vista les limitacions que nosaltres, limitacions de competències que tenim com a sindicatura, nosaltres no podem anar a interpel·lar a les empreses. El que vam fer és interpel·lar l'Ajuntament. Li vam preguntar, amb aquesta actuació d'ofici, com l'encariment del preu de la llum com repercutiria en pressupostos municipals, seria en l'enllumenat públic o en l'enllumenat dels equipaments de la ciutat, i també com faria front al tema de la pobresa energètica. És a dir, aquest preu de desorbitat de la llum, el que farà és que cada vegada hi hagi més gent que no pugui pagar el rebut de la llum, hi hagi talls de llum, etcètera, etcètera. En la idea, del fons, era reivindicar això que estàs dient del dret humà a l'energia i canviar una mica de paradigma. Per què? Perquè si tu deies és molt obscur, no ho tenim clar, clar, és que sempre hem estat parlant de l'energia com un bé, com una mercaderia.
Sí, una mercaderia.
Una mercaderia i un bé que pot produir lucre per part de les empreses. I és el que està passant. És a dir, les empreses no estan tenint pèrdues, sinó estan tenint beneficis i nosaltres estem pagant el preu de la llum a un preu de seguretat. Aleshores, la nostra aposta és comencem a parlar de l'energia com un dret humà, i això no és nou, i en el 2007 es parlava a Monterrey i es va reivindicar com a dret humà. Deixem de parlar de l'energia com una mercaderia i parlem com un bé comú i deixem que ens tractin a nosaltres com usuaris, usuàries, consumidores, i comencem a parlar que som titulars d'un dret. I, per tant, si l'energia és un dret humà, nosaltres som titulars d'un dret i el que reivindiquem és que sigui un bé comú, perquè pensem que tu deies, l'energia és fonamental per la vida de les persones, que és tan fonamental que no podem fer res sense energia, però hem deixat que controli la nostra vida les empreses.
Clar, possiblement aquí sí que se'n va un o dos o molts pas per endarrere davant de tot això, però des del punt de vista de les competències del síndic, de la sindicatura, a l'hora de dir-li a l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament què podria fer aquí per ajudar sobretot a les parts més vulnerables en aquest cas? Comencem per aquí perquè és per on s'ha de començar, no? Les persones que estan en un sistema de pobresa energètica severa. L'Ajuntament què pot fer?
Si nosaltres el que diem, clar, les competències en matèria d'energia són molt reduïdes en l'àmbit local, però sí que es poden fer diverses coses. Nosaltres fem 20 recomanacions de l'Ajuntament de Barcelona. Una, per exemple, i això ho valora molt positivament la ciutadania, són els punts d'assessorament energètic. Uns punts,
sí, sí.
12 punts que ha instal·lat Barcelona per tota la ciutat, que la ciutadania pot anar allí per assessorar-se en temes de tall de llum, en temes de visita de tall de llum i també en temes de facturació de tots els subministraments. I diem que potencia aquests punts de assessorament energètic i també hi ha un tema que hem parlat molt nosaltres altres vegades, el tema de que torni a la plena presencialitat. I aquests punts durant el confinament es van convertir en virtuals, es van convertir en telemàtics i ara el que reclamem és que s'ampliï i que siguin totalment presencials. També el que reclamem és prestar una sessió més integral, és a dir, no només aquests punts d'assessorament energètic, sinó que es coordinin en serveis socials, perquè és un tema que parlàvem la setmana passada. Els serveis socials es tornaran una altra vegada al centre de serveis socials a saturar per al tema de la pobresa energètica. I també pensant en el que si les famílies i les dones han de pagar uns rebuts desorbitats en temes de la llum, estan deixant de pagar altres necessitats bàsiques, com pot ser alimentació, educació, transport, etc. I això s'ha de fer front de forma integral, per això demanem aquesta coordinació i que els centres de serveis socials estiguin preparats per al problema que ens ve l'hivern ara, que és una època de major consum.
Clar, no arribem, afortunadament estem on estem, que estem a un lloc que no... passarem igual 2, 3, 4 setmanes de fred, com a molt, però no és una... No estem en un lloc d'hivern sever, no?, en aquest cas, afortunadament, per les situacions en què estem, no? Però, clar, això, ostres, és un túnel on encara no hi ha llum, David. Aquí la llum del final del túnel no es veu per enlloc. Almenys és la sensació que tinc.
Sí, també fer apostes per altres tipus de consum, també veure moltes vegades hi ha un malbaratament del consum de l'energia, per tant, no només fer-ho en els punts d'assessorament energètic, sinó també demanem d'organitzar formacions i sessions informatives, divulgatives sobre com optimitzar les factures, com reduir els consums, que es facin en biblioteques, centres cívics, en consells de barri, per tant, també fer una tasca molt de divulgativa i de transparència, fer una aposta per al tema de les energies renovables. Aquí també entra el tema de la rehabilitació dels edificis, per tant, uns ajuts a rehabilitar els edificis per poder autoconsumir la pròpia energia, incrementar l'autoconsum col·lectiu de proximitat. Per tant, hi ha moltes mesures que es poden adoptar des de l'àmbit local. Són petites mesures, però si les vas sumant totes, el que podem és potenciar més un canvi de criteri i un canvi de paradigma sobre el tema de l'energia. En el fons, el que volem és veure's que si és un dret humà i en la característica que estem dient qui el subministra són les empreses subministradores, però l'administració no es pot desentendre d'aquest control.
Doncs, David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
El tema energètic, amb el tema de... tenim un problema important a sobre i possiblement no ens han adonat que estem en guerra, bàsicament. És la conseqüència de la guerra d'Ucraïna, evidentment. Afortunadament no estem com allà, molt afortunadament, però estem patint, no només nosaltres, sinó tota Europa, una guerra econòmica, bàsicament. Estem dins d'una guerra econòmica i som víctimes d'una guerra econòmica, bàsicament. Bé, de seguida parlarem de la inversió en investigació. La aprofitada i poca inversió en investigació. No oblidem que tenim a Espanya una importantíssima fuga de talent. I amb això són recursos públics. És a dir, hi ha una inversió important en les bones universitats que tenim a Espanya, parlo de Catalunya en concret, ja que em toca, però després tot aquest talent que es forma amb diners públics marxa fora. És a dir, no tenim un retorn de tot això. La política no està ben feta. És una evidència, no d'ara, no descobreixo res, sinó és una qüestió que ja ve de temps. Parlem d'aquests beneficis, d'aquesta aprofitada, poca inversió en investigació, amb el professor de seguida, amb el professor de Direcció d'Empreses de la Universitat Abat Oliva Ceu, el senyor Enric Rey, i parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mundo.
Si atacan a sus amigos,
pueden atacar a otros vecinos.
Sí. Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive. Paula Gallega se dedica a enseñar español muy cerca.
Se simpatiza muchísimo con Ucrania.
Aquí, el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%.
Muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están medio vacíos.
Shade, la linterna, Ar Ángel Expósito.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Aprendes a detectar la presencia de Dios incluso en la vulnerabilidad, en la necesidad, en la simplicidad de la gente.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
La pastoral social hemos trabajado mucho en zonas lejanas, en las montañas, con los agricultores, con los pobres. Pero hay una pobreza urbana que necesitamos también responder a ella.
Misioneros por el mundo. República Dominicana, Barahona. El viernes por la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'investigació, parlem de recursos invertits en la investigació i en la formació d'investigadors, que, per cert, la majoria són investigadores, un 60% en aquest cas, eh? I parlem d'aquests recursos que, per cert, Jo estic dient que hi ha poca inversió pública en investigació. Segurament no som dels pitjors, tampoc som dels millors, però la poca que s'inverteix s'aprofita molt bé. Espanya podríem dir que és una de les potències en investigació en remedis contra el càncer, per exemple. Tot això, amb això, imagineu si tinguéssim una inversió com dels primers països. Tenim al telèfon el professor de Direcció d'Empreses de la Universitat Abat Oliva Feu, el senyor Enric Rello. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies per contactar-me.
Gràcies per atendre'ns. Enric, com està la inversió en desenvolupament?
Bé, si ho mirem a nivell espanyol, de nivell de l'estat espanyol, diríem que va retrasada sobre altres països, però que hi ha un nivell que, encara que és millorable, és bastant acceptable. Especialment amb el sector biotecnològic i amb camps com el que comentaves de l'oncologia i les malalties psiquiàtriques i neurodegeneratives. A l'any 2020, les dades que tinc és que es va haver-hi una inversió de 900 milions d'euros i d'aquests 900 milions d'euros, per exemple, els 600 milions van procedir del sector biotecnològic. No? Hem de pensar que una tercera part de tots aquests fons, a més, van a retribuir personal especialment qualificat. Vol dir que és una empleabilitat de molt alt interès, competitiu, perquè les retribucions són inferiors als mercats internacionals, però molt superior a el que és la mitja espanyola, no? Això vol dir que és important. No obstant, en aquí hem de tindre en compte que hi ha una part molt important de recursos privats. És un sector difícil de matxacar a fons. Pensem que el sector biotech va aixecar l'any passat amb rondes privades 180 milions, i l'altra part és la part pública, que ja et dic, jo crec que es necessiten avanços importants en la finançació. Des del punt de vista de l'Estat, crec que els últims anys s'han anat fent la feina, podem parlar de problemes específics que tenim al sector biotecnològic, i jo diria que pràcticament Catalunya està fora del mapa en aquest cas, és a dir, en quant a financiació és pràcticament irrellevant, no aporta financiació a les empreses catalanes que estem aquí, i hi ha una problemàtica en aquest cas. Si no tinguéssim financiació del FEDETI o del MINECO, diguem, a Catalunya no es podria portar a terme avanços amb la investigació si no fossin finançats per l'Estat.
Com podem evitar la fuga de talent? Perquè un dels greus problemes que possiblement tenim per una possible infrafinanciació o llocs on no es financia és que la gent se'n va a un altre lloc a investigar.
Sí, sí. És que
com retenir talent? Com podem retenir talent? Suposo que amb sous dignes, d'entrada.
Sí. És molt fàcil. Invertint en investigació i desenvolupament al nostre país. Si no inverteixes, no hi ha empreses que es dediquin a la investigació diferencial real. Què passa? La gent busca feina del que ha estudiat i del que vol fer. És gent que moltes vegades ha fet una llicenciatura o un grau, ha fet un doctorat i després és un postdoc, ha anat a fer un doctorat fora. Després no té feina en aquell país, o sigui, té que tornar a fer tasques que no hi ha. Si no inverteixes, si no t'ho creus realment, no hi ha aquest valor. Llavors, què estem fent? Estem finançant a les universitats majoritàriament públiques amb molt talent que quan acaba hem pagat nosaltres amb els nostres impostos, i com que no els hi hem dedicat recursos en aquí perquè hi hagin empreses que investiguin realment, marxen fora.
És a dir, altres països i altres empreses de fora s'estan aprofitant de la inversió en formació en aquest país.
Exacte, és absolutament així. Nosaltres llancem els diners a fora i no els recuperem mai. Com que no invertim, el quit és el mateix que el que et deia. Si tu no dediques investigació aquí i necessites aquestes noves tecnologies, què fas? Les has de comprar, i les compres a un preu molt superior, pagant uns royalties impressionants, uns preus del producte. Si els has creat aquí, el que fas és precisament rebre diners. En el nostre cas, el sistema públic d'educació és molt bo, però no està pensat per recollir el talent que generem. Pensem que en investigadors, a més és un sector més remunerat, perquè evidentment hi ha uns coneixements molt més importants que en altre tipus de feina, i a més és un sector en el que tenim que el 60% són dones investigadores. O sigui, ens estem queixant moltes vegades de que la retribució i que les dones pues tenen un diferencial i hi ha una bretxa salarial, i en canvi tenim sectors en els quals està disposada l'empresa a pagar més diners que no en altres posicions, però no les creem. I per què no les creem? Perquè no es dediquen a aquests recursos. I per què no es dediquen a aquests recursos? Perquè les institucions públiques, els polítics, no ens ho creuen de debò. Sí, queda bé, està bé dedicar uns recursos, però no està. Per exemple, a Acció dedica un pressupost absolutament minsa a financiació de les empreses, és a dir, dona molt petites subvencions en les que no vas a desenvolupar cap projecte, i a més, quan el justifiques, no tan sols estàs pagant els funcionaris, estàs pagant empreses que subcontracten per creixer en aquesta tasca, i a més, el seu objectiu no és verificar realment que això estigui passant, sinó el que estan fent realment és com puc fer, posar traves amb la justificació de les subvencions perquè així no tinc que pagar aquests diners a les empreses. Les empreses catalanes ja pensem en no demanar ni siquiera financiació a Acció i a la Generalitat per aquestes traves que tenim. I tenim que anar directament a l'estat espanyol perquè estem absolutament deixades de la mà de Déu, no?
Doncs, Enric Rello, professor de direcció d'empreses de la Universitat de Valladolid, Ibaceu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies.
És curiós el fet que no estem tan malament com fa uns anys, però encara queda molta feina per fer, eh? Molta feina per fer. De seguida parlem amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González, però parlarem d'una qüestió senzilla que possiblement no sempre tenim present, i és els beneficis físics i mentals de donar i rebre abraçades. Sabeu allò dels teletubbies? Quan feien les teletubbies, una abraçada, doncs tres quarts del mateix, ja des de petits deien al nen, mira, és que abraça, està molt xulo, està molt bé, dona beneficis. Doncs de seguida en parlarem amb ella. Però abans de tot això, parlem perquè no sé si hi ha que tenim una certa baixada de temperatura, si estàs preparat per combatre el fred i els virus. Parlo dels productes de Mundo Natural, perquè ara, per la compra de dues unitats d'Immunoplus, que serveix per això, et portes de regal un bot de Vitanano C de 400 mil·ligrams. Pots cuidar del teu sistema immunitari com para farmàcia de Mundo Natural. Els dos envasos d'Immunoplus i un de Vitanano C de 400 mil·ligrams per 59,8 cèntims, les despeses d'enviament incloses a Península i Balears. I a més, estalviaràs 13,95 euros. I si necessites informació, doncs es poden assessorar gratuïtament en qualsevol problema que puguis tenir en el 91 446 0000, o pots enviar un mail a info@parafarmaciamundonatural.es.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Yo lo tengo claro, Enriqueta. El plan 1-2-3 cambió mi vida. Adelgacé 5 kilos y lo recomendé a mi cuñado, que también perdió 7.
Claro, con el plan 1-2-3 adelgazarás seguro y sin esfuerzo. Es drenante, te deshinchas, nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión y bajas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
No son batidos, con ingredientes naturales y es apto para todos. Y además tiene registro sanitario. La primera semana con los sobres de piña.
Eliminamos toxinas, retenciones de líquidos, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos. El teléfono 650-51-52-53. Es económico, sin gastos de envío y hoy, ofertazo.
Llévate el plan 1-2-3 más mantenimiento de 2 meses y de regalo un mes más de tratamiento. El Pla Duo, para que en 3 meses pierdas más de 7 kilos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I
Igual els zombis que feien el videoclip de Michael Jackson quan amb aquest Thriller, si haguessin fet una versada, doncs no es dedicarien a menjar cervells, aquestes coses que fan els zombis a les pel·lis. Marta González, presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Hola, muchas gracias, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien.
¿Ha ido lo de los zombies? ¿Ha ido bien?
Bueno, pelis de estas que no sabes cómo tomarte, porque a mí me hace mucha gracia, no, pero bueno.
Como ha habido tanto zombie también disfrazado por la calle.
Ah, bueno, sí, es la época. Pero oye, vamos a hablar de los abrazos, de esos beneficios físicos y mentales de dar y recibir abrazos.
Sí. ¿A ti te gusta que te abracen?
Depende quién.
Así, un espontáneo o una espontánea no te hace mucha gracia.
Depende, ¿no?, de la situación y el motivo. No me lo planteo, pero depende.
Ya, bueno. Después del confinamiento, porque sabes que el confinamiento ha obligado a la gente a no abrazarse, ni a tocarse, ni a estar... Pero el abrazo es necesario, es imprescindible para nuestro equilibrio mental y físico, ¿eh? Entonces, tiene muchos beneficios, muchos más que perjuicios. Ya sé que hay gente que dice, es que los abrazos los contagiamos y tal. Bueno, nos contagiamos, también nos contagiamos en la calle, que sí que tampoco es... pero bueno, cada uno tiene su manera. Hay gente que no le gusta nada, que le abracen, y otra gente que le encanta. Bueno, pues el abrazo fomenta el sentido del tacto. Nosotros somos, además, los mediterráneos somos muy de tacto y contacto, ¿eh? Entonces es ese gran sentido que es olvidado, que además un poco desarrolla los otros sentidos, ¿eh? Pues lleva a imaginar, pues ahí que centramos en nuestro presente, es muy positivo y da mucha salud mental y desarrollo físico. Entonces, en cuanto a la relevancia del desarrollo evolutivo, pues el abrazo forma parte de la génesis del vínculo del apego, del conjunto de conductas y emociones interpersonales especialmente importantes en nuestros primeros meses de vida. ¿Qué hacemos lo primero cuando tenemos un bebé? ¿Qué hacemos con él? Lo primero que hacemos es abrazarlo, ¿no?
Sí.
Porque el que tenga esa sensación de que no está solo en el mundo, sino que tiene alguien, y el abrazo pues crea ese vínculo y esa sensación de que hay alguien que le está queriendo.
Pero un abrazo ha de ser sincero, Marta. Si no es sincero,
sí, claro,
pierde todas estas capacidades de beneficios, ¿no?
Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente, sobre todo los hombres, hay algún... Aquí no lo he, hoy no lo voy a hablar, pero lo voy nada más a mencionar así un poco de soslayo. Hay algunos estudios sobre el tema de los abrazos que, bueno, pues es algo que se viene investigando, incluso en los monos, ¿eh?
¿Mm?
Entonces, los monos rhesus, que son los más parecidos para nosotros, ¿no? Entonces, eso, los monos necesitan abrazarse. ¿Por qué necesitamos a veces abrazarnos a un peluche? Porque es como el sustituto de alguien, ¿eh?, que nos está pues cuidando, nos está dando ese equilibrio. Muchas veces eso es un poco la razón de ser de los muñecos, que uno pues reproduce ese comportamiento o esa forma de hacer ese hábito con un muñeco.
Pero Marta, una pregunta, ¿es lo mismo abrazar a un ser humano que abrazar un árbol? Hay mucha gente que abraza árboles para sentir el contacto o estas cosas que hay filosóficas de cuidado de estas cosas.
No. No es lo mismo. Es verdad que el árbol, desde el punto de vista de lo que es la esencia de la naturaleza, de lo que nos alimenta, de lo que nos da pues sombra, nos ayuda a que haya nubes, a que llueva, eso es, desde ese punto de vista sí que podemos abrazar el árbol diciendo, oye, no te mueras nunca, no te seques nunca, porque necesitamos que haya como tú muchos, ¿no? Pero no es lo mismo, no. Lo que es el abrazo de una persona, los sentimientos, es la necesidad esa biológica y psíquica que tenemos todos, porque es una necesidad que tenemos absolutamente todos, desde los bebés hasta la gente mayor. Se ha visto además después de la COVID que mucha gente pues tiene problemas emocionales, tiene problemas fisiológicos y psíquicos por no tener a alguien a quien poder abrazar, a quien poder tocar, ¿no? El tacto ese que decíamos.
¿Sí?
Entonces, eso es importante para nuestro desarrollo. Ahora está la teoría esta de los niños, de que hay que hacer cosas, claro, recién nacidos. Es la teoría bonding, que está derivada de, bueno, pues una teoría del apego, se llama.
La teoría del apego, sí.
Por un psicólogo, que consiste en llevar el niño pegado al cuerpo, ¿no? O sea, en vez de llevarlo en el cochecito, pues llevarlo los primeros meses en las mochilas estas que muchos papás y muchas mamás llevan para que esté piel con piel, ¿eh? O al final es el tacto, ¿no? Porque esto está comprobado que su desarrollo psicosocial y emocional así es mucho más saludable y positivo. Y además la inteligencia también se desarrolla mucho más porque va, el bebé va sintiendo, ¿no? lo que los padres pues le transmiten, y el calor ese y el latido del corazón, todos esos elementos que a veces parece que hay gente que dice, pero eso es una tontería, el niño, no, los niños se dan cuenta perfectamente, además está probado en muchísimos estudios que la cercanía de los demás, pues somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales, entonces necesitamos tener a nuestros congéneres.
Sí, hay que promover los abrazos.
Claro que sí, hay que promoverlos.
Bueno, yo no puedo ir abrazando a la gente por la calle porque sí, tiene que haber un mínimo de vínculo, ¿no? Digo yo.
Bueno, no sé si tú recuerdas, antes de la pandemia, hace unos años antes de la pandemia, había gente que regalaba abrazos.
Sí, sí, cierto, cierto.
Que iba por la calle y te regalaba un abrazo, ¿no? Era gratis, bueno. Lo que pasa es que luego se dejó de hacer porque parece ser que al momento que te abrazaban también a veces alguno te robaba algo, ¿no?
Bueno, yo, claro, no sé. Yo esto de ir abrazando así por la calle...
No, a mí tampoco.
En dos minutos tengo una patrulla de la Guardia Urbana deteniéndome.
No, eso no. Pero, por ejemplo, yo sé que sí que me apetecerá abrazarte porque hace mucho que no nos vemos.
Eso sí, claro, pero hay un cierto vínculo, claro.
Exacto. Entonces, pero es un vínculo que nos fuerza, además... Se refuerza cuando tú te abrazas, cuando tú coges a esa persona o de la mano o del brazo, que a veces sabes que tú te abrazas y luego te quedas, hay gente que se queda aguantando el brazo, ¿no?, por la zona del codo y hablando, ¿no?, a una distancia un poco ya no tan pegados, y eso hace que el comportamiento, es un patrón que modifica el comportamiento de ese abisco, ¿no? El abrazo, ¿qué hace? Cuando un niño viene enfadado a casa y está, bueno, con una ira incontrolable, que no sabes muy, muy bien qué hacer, lo primero que puedes hacer es abrazarlo. Con el abrazo tú bueno, me miras un poco.
Si el niño está en esa situación, no sé. Sí, en función de cómo un abrazo, pero en función de cómo, pues igual no hay tanto abrazo.
Bueno, pues a veces incluso hay el autoabrazo, que llaman, que es un poco en el que está basado el emoticono este de los abracitos, ¿no?, de las dos manitas así. Bueno, el autoabrazo es que tú te abrazas, pero bueno, tú te abrazas y el efecto que tienes es decir, bueno, qué guapo soy, cuánto me quiero y qué bien lo hago, ¿no? Pero lo importante es tener a alguien que te abrace, ¿eh? Siempre, eso es importante. No todos los vecinos, cuando llegas a casa y dices, bueno, voy a abrazarme aquí con todos, no, eso tampoco, ¿no? Pero bueno, los abrazos son un elixir de la juventud, pues disminuye la presión arterial y consigue una mejor circulación sanguínea, esto también está comprobado. Por eso son buenos estos programas que se hacen de gente mayor que alquila habitaciones a estudiantes, por ejemplo, compartir ese espacio y ese tiempo y además darse abrazos, ¿no?
Pues, Marta, como siempre, muchísimas
para
gracias.
Acabar, un fuerte abrazo para todos y para ti especialmente.
¿Eh? Igualmente, Marta, un besito muy grande.
Adiós.
Adeu. Doncs ja sabeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es. I ara, doncs, arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Jo només desitjar-vos que tingueu un bon migdia de dimecres, una bona estrenada de mes i una abraçada a tothom. Que acabeu de passar un bon migdia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.